4 minuts sobrepassen de 6:45 de la tarda. Això és Catalunya Ràdio, això és L'on vols anar a parar. Ai, amb gràcia i amb ganes i veient quins espectacles ens presenta, saludem a Jordi Selles. Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Com estàs?
Ostres, jo encantat de veure aquest dia que s'ha aixecat avui a la
tarda. Sí, perquè al matí precisament semblava que, no sé la resta de Catalunya, ja, perdó per la centralització, però evidentment no puc parlar del temps de Catalunya, però al matí semblava que Barcelona s'enfonsava sota les aigües.
Era Mordor.
Era Mordor, exactament.
Mordor. Només faltava la torre.
I ara no hi ha, almenys en el sector que veiem nosaltres, no hi ha ni un núvol, ni un temperatura absolutament genial i amb espectacles per anar a veure.
Espectacles per anar a veure, com un que sé que tindreu d'aquí una estoneta,
sí,
aquí a l'estudi, per tant us en parlaré res, molt poquet, perquè segur que ho faran molt millor ells que jo, però vaja, a mi el títol ja em fa molta gràcia, perquè és Teràpia de grup per agafes.
Sí.
I a més, el que passa aquí no ho tinc, ells ho explicaran millor, però el GAFE, que és, diguem, aquesta mena d'organització per la que treballen, vol dir alguna cosa com grup, anti no sé què, no sé, una cosa prou divertida que em va cridar l'atenció, i a més, és el que dèiem la setmana passada, que el Versus Teatre programa, sobretot
no
a l'estiu. Molts espectacles nous, amb noves companyies, gent jove, gent que té ganes de fer coses, i aquesta, vaja, doncs això, a veure si aquesta gent que ens considerem més o menys gafes...
Molt bé. Tu et consideres gafe?
Soc gafe amb coses d'aquelles tontes. Saps,
ah, sí?
Allò que dius? Sí, saps el típic de dir... si em puc oblidar una cosa...
Terra.
Sí, o més de coses d'oblidar-se, o de si hi ha alguna cosa que em puc oblidar, me l'oblido.
Mal.
Segur.
Com a llei de Murphy.
Saps allò típic que diuen, qui no té memòria ha de tenir cames?
Exacte. Doncs... Tu tens cames.
Aquesta frase la dic cada dia 3 o 4 vegades. Per tant, fins a cert punt gafe... Vaja, no sé què ens diuen els de la UAL amb això de gafe, però...
En definitiva, com que l'obra de teatre es diu gafe, sí, perquè és així, teràpia de grup pels gafes...
Ho diem entre cometes.
Ho diem així.
Ho diem entre cometes. La gent del 3C doncs, pot anar precisament a la funció d'avui, a la funció d'avui especial pels socis del 3C. Avui és la funció 3C de la teràpia de grup per agafes a 5 euros al Versus Teatre.
Molt bé.
Avui sí, tenim això, i avui tenim també, tal com dèiem la setmana passada, que estem molt contents perquè i anem ara mateix a conèixer el Julio Medem i a la Bebe...
Caòtica Anna.
Avui al Cinema Esverdi, a Gràcia, després de les festes majors, espero que es pugui passar ja...
Està tot net
i tot arreglat per aquells carrers, i farem doncs la preestrena exclusiva pels socis del 3C d'aquesta pel·lícula, que realment pinta molt, molt, molt bé. No sé si heu pogut veure el tràiler.
Amb la presència d'ells,
a més. Vindrà el Julio Medem, vindrà la Bebe, que venen... I desapareixen, perquè estan també pendents, agafen un vol directament a Madrid, perquè també hi ha la preestrena a Madrid. O sigui, estaran allà a les 9 del vespre i se n'aniran per a ser al final de la presentació de Madrid.
Carai.
O sigui que és una anada i vinguda.
No he vist l'anunci d'aquesta pel·lícula.
És com, jo diria que és un mix entre Los Amantes del Círculo Polar,
sí?
i la Lucía i el Sexo. O sigui,
doncs, no pot sé. Ser interessant.
Com a mínim, les imatges són espectaculars, i té doncs els escenaris aquests habituals de Julio Medem, i a més s'hi afegeixen doncs escenaris tipus Nova York o el desert d'Arizona o els habituals d'ells sempre, no? De les Illes Balears o de Madrid. Però vaja, això serà avui, que és una cosa de les que parlàvem la setmana passada, perquè aquesta setmana també tenim dues pel·lícules. Una d'aquelles típiques, diguem-ne, comèdies d'estiu, que es diu Amor y otros desastres,
sí?
Que és... comèdies que depèn en quina època de l'any doncs es col·loquen, acaben de funcionar més o menys bé,
sí.
I en aquest cas doncs és una pel·lícula molt semblant a l'estiu, més o menys la història típica, no? D'una noia que fa una, diguem-ne, d'alcabota, el que seria alcaueta,
sí, alcabota. Tens molt posat,
amb els seus amics de... sí, avui vaig fi, amb
avui
això.
Avui va superfi.
Que és el Peter, que es veu que és un company de pis, que és gay, i una noia que es diu Talula,
sí,
que és una devoradora d'homes, Llavors, vaja, els vol ajuntar tots dos, i el que passa a partir d'aquí, doncs...
Però aquesta pel·lícula és de cinema espanyol o no? És que aquesta
és la
Núria González? No.
No, sí, té una retirada extrema,
sí,
però no ho és.
És que pensava, és la Núria González, la que veig a la foto, i no ho és.
Vaja, juraria que no ho és,
no és.
Que hagi tingut aquí un cameo en una pel·lícula internacional. A banda d'això, una altra pel·lícula que és curiosa, d'aquestes també d'estiu, L'Última Legió. S'està anunciant molt aquests dies.
Això és basat en el llibre?
Està basat en el llibre, i a més és una pel·lícula d'aquestes, diguem-ne, que recorda, per el que s'ha vist en el tràiler i tota l'estètica, el que seria els millors pèplums, diguem-ne, que són aquestes pel·lícules de romans, grans dels últims temps, com podria ser Gladiator, no? Sí, que és una de les últimes grans pel·lícules que s'ha fet basades en les pel·lícules de romans, i està basada just en el final de l'Imperi Romà, que rapten, diguem-ne, el que ha de ser coronat emperador, que es deia Ròmul August, el rapten, i a partir d'aquí doncs es crea doncs tot una moguda en aquesta última legió, que és la que l'ha d'anar a rescatar perquè l'Imperi, diguem-ne, romà no trontolli, que de fet acaba trontollant i s'acaba, no?
Exactament.
Però vaja, s'acaba quan Ròmul August ja és emperador.
Pels socis del 3C?
Els socis del 3C tenen una preestrena gratuïta que serà aquest dijous, per tant serà demà a 2:15 de la nit als cinemes de La Maquinista.
Sí?
Què et sembla?
Escolta'm, que...
No, si voleu veure l'última legió, doncs cap aquí. Podeu venir demà. Jo crec que té molt bon aspecte. Ja saps que quan els americans toquen tema d'història de romans, i història d'Europa i tot això, a vegades cometen aquells...
grans errors.
Aquells errors com, no sé, jo recordo Missió Impossible 2, que estaven a Sevilla fent... representava que era la Setmana Santa de Sevilla, i cremaven els passos de Setmana Santa com si fossin les falles de València,
exactament,
no?
Igual.
Van fer un mix, no? Agafaven a la Mare de Déu i li fotien foc, no?
Que dius, no us heu assabentat de res de com funciona
una mica
una processó.
Assessorem-nos una mica abans de poder començar.
Exacte. T'haig de dir una cosa.
Digue-me-la.
Ahir vaig veure, mentre estàvem a redacció, l'anunci de televisió que heu fet pel 3C, i és sensacional.
Gràcies. Ara, mira, no passaré per la porta ara quan surti.
No, us ho dic en sèrio. O sigui, hi ha anuncis que estan ben fets i hi ha anuncis que no estan ben fets. I el del 3C, a part de que és pur estil Hollywood, em va encantar i, a més, està fet, no sé si molt pressupost o poc, però està fet amb molt de gust.
De fet, està fet, com diria la gent de l'equip de producció, està fet en un pressupost ajustat.
Doncs està molt bé.
A les necessitats.
Em va encantar. Vaig pensar que veníeu...
Per ser políticament correctes.
Vaig pensar que veníeu molt bé el peix.
De fet, la idea és aquesta, és dir... tens ganes de sortir més, tens ganes de fer moltes més coses, tens ganes que la teva agenda estigui plena pràcticament cada dia. El 3C és una boníssima solució. Només veient el butlletí que enviem cada setmana o les quatre coses que expliquem aquí a l'on vols anar a parar cada setmana, ja tens pràcticament l'agenda plena de dilluns a divendres, no? Més enllà del que pugui passar el cap de setmana.
Recordem-ho, per si algú ens està escoltant que es vulgui fer soci del 3C, Jordi.
Pot fer-ho per dues vies, al telèfon, que és el 902-33-90-33, truquen, l'atenen perfectament, li expliquen com funciona el club i es pot donar d'alta, o pot fer-ho a través de la pàgina web del club, que és www.3c.cat, i allà, doncs, a banda de poder-se donar d'alta amb el formulari, pot llegir totes les propostes d'última hora, totes les coses que hi ha, una explicació més genèrica sobre el que és el club, veure trossos del programa de televisió del club, vaja, una mica informar-se de, en general, tot el que té el 3C al seu voltant.
Tot plegat. Jordi Selles, moltíssimes gràcies.
Gràcies
dimecres
a vosaltres.
Dimecres que ve, si vols tornar, ens farà molta gràcia, perquè serà l'últim dimecres que estarem junts.
Ai, quin greu. Ja és l'últim?
Ja ha passat. Ha passat un mes i mig.
Això de l'estiu és terrible,
És pim-pam.
Perquè la que li comences a trobar una mica, clar, no? Ara ja m'hi trobo, com entre... No, vinc aquí i vaja.
Ara ja mirem i dius, ja s'ha acabat. Doncs sí, és així, és el que té fer un programa d'estiu.
Llàstima.
Sí, sí. Però dimecres que ve jo t'espero.
Aquí, puntualíssim. Sí? I espero portar una colla de carnets del 3C.
Ai, sí! Quina gràcia!
Per celebrar que és l'últim dia.
Jordi Selles, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ara mateix falten 3 minuts per 5:45 de la tarda. Fem una pausa i ara tornem. Un minut falta per 5:45 de la tarda. Miquel Valls, has anat mai a la Índia?
A la Índia no.
Sí. Anna Simón?
No, però m'agradaria.
Jordi Selles, ja que encara ets a l'estudi, has anat mai a la Índia?
Doncs no, i m'agradaria igual que l'Anna.
Doncs si us agradaria anar a l'Índia...
Ui, podem anar junts,
sí, anem amb el 3C.
Proposem anar a la Índia. Ho dic perquè si anem a la Índia hem d'escoltar atentament en Toni Mata, perquè setmana rere setmana ens ha presentat un espai que es diu Mayday, que ens prepara per anar a un país concret, i si sentim paraules estranyes, que és el seu idioma, però per nosaltres són estranyes, hem de sortir per potes o els hem d'abraçar i petonejar-los? Es tracta d'escoltar bé avui el Mayday de Toni Mata a la Índia. Mayday, Mayday!
Amic viatjant que vas a l'Índia, ja ho sabem que deus estar emocionat per trepitjar la terra natal de Gandhi, Teresa de Calcuta i Asha Miró. És cert que el Taj Mahal és maquíssim, tan blanc, i que impressiona perquè saps que si el Taj Mahal fos aquí estaria ple de grafitis. Entenem que estiguis commogut, per tant. Ens n'alegrem molt que hagis après a conduir elefants i que passegis per l'Índia amb el teu binding enganxat entre cella i cella. I fins i tot és comprensible que tinguis el rampell d'adoptar un tigre de Bengala, perquè és que la veritat és que són macos, són com un creuament entre un gat i una zebra. Però sobretot, Si decideixes acostar-te a un riu per pescar peix i degustar l'autèntic peix fresc i un hindú se t'acosta i et diu... Fuig immediatament! Perquè és que la frase... vol dir exactament, no pesquis els peixos d'aquest riu, que són sagrats, perquè és probable que estiguis pescant al riu Ganges i no és molt recomanable que hi pesquis. Primer, perquè és un riu on els hindús es purifiquen i vés a saber com s'ho prendran, que agafis un peix del riu sagrat i el facis a la brasa. Però, sobretot, allunya't del Ganges perquè molt net, molt net, molt net no està. Primer, perquè s'hi banya tanta gent i llencen tantes cendres de difunts que l'aigua baixa marroneta, la veritat. Però, sobretot, és que a més s'hi llencen residus industrials. Per tant, recorda. Si no vols menjar-te un peix que et provoqui un mal d'estómac que et durarà 3 dies, quan sentis la frase... recull la canya immediatament perquè estàs pescant a un riu molt brut. És la teva última oportunitat. I de res, que estem per ajudar. On vols anar a parar? Amb Jordi Flores.
Quan hem començat el programa hem dit... calla, farem dues preguntes, o sigui, com fem cada dia. La primera pregunta que ha proposat en Miquel Valls era qui o què apadrinaries? I la pregunta que ha proposat l'Anna Simón era quin desengany turístic t'has emportat? Missatges que podeu enviar al 7033, paraula cat on vols, un espai i la resposta a les preguntes. Anna Simón.
Doncs per aquí la Irene de Figueres ens diu Pequín, molt decepcionant, bruta i maleducat.
Pequín?
I han conservat poques obres antigues.
Però si els xinesos són molt educats, no? Sempre fan la genuflexió. Sí. Molt bé.
Vinga, per aquí la Vinyet i el Santi de Vilanova ens diuen a mi em va decebre la cola de caballo al Parc Natural d'Ordesa. 5 hores caminant per veure un minso salt d'aigua.
Bueno.
Quin silenci s'ha fet,
Ara. Hi devia haver sequera, què voleu que us digui?
Per aquí també ens diuen, és una caca el nen que fa pipí a Brussel·les. Està en una cantonada per allà perdut i quan hi vaig anar no feia ni pipí. Lo millor són les birres, ens ho diu el Jaume de Puigcerdà.
Havien tancat l'aigua, clar.
El nen que fa pipí de Brussel·les no sé quin és.
Sí, es diu Manken Wichiwa Manen Kempis o alguna cosa així.
Sí? No sé quin nen és, què voleu que us digui, noi?
Sí, home, sí, aquell nen típic que té la titeta agafada, Anna, i li surt un rajolinet d'aigua.
La titeta, però no sé què és el nen que fa pipí a Brussel·les, ho sento. Ara ho miraré per internet, no sé què és.
Vinga, el que a mi no em agrada gens és Londres. Vaig trobar-la una ciutat molt clàssica i Nova York tampoc. Només és una ciutat feta per pel·lícules i ja està.
Manen Kempis, em diuen per aquí.
Això, veus? Ja sabia que era una cosa de Manen Kempis.
No sé què és, ara ho miraré.
Que sí que ho saps, quan el vegis diràs, home, sí.
Ah, doncs molt bé.
Dels viatges que he fet, el que més m'ha agradat ha estat Canadà, i sobretot el Quebec. És una preciositat. M'hi vaig sentir com a casa, amb la cultura, el paisatge i tot. Ens ho diu l'Anna de Breda.
Però, Anna, això és com un clàssic, Tota la gent, és anar a Canadà ha de ser molt maco. Sempre. Ha de ser bonic, Canadà, una cosa... A veure, Canadà ha de ser més o menys com el nord d'Europa, no?
Sí.
Net, potser sí que són més nets i polits que nosaltres, possiblement més treballadors, també, no costa molt, però bueno...
Perdona, jo sóc molt treballadora.
Ja ho sé, ara parlo en general. Va, l'últim missatge.
Hola, sóc el Guillem de Lleida i tinc 9 anys. Jo padrinaria una vaca perquè em donés llet fresca cada dia. Salutacions a tots.
I que bona que seria aquesta llet que donaria la vaca. Sí, senyor. Missatges que podeu enviar a 7033, paraula cat, on vols, un espai i la resposta a les preguntes d'avui. En un segon llegirem molts més missatges i un premi maco perquè sí.
Doncs avui sortegem entre tots els missatges rebuts un vol en helicòpter Gentilesa de Lipistes. Per més informació podeu trucar al 93 730 49 11 o bé visitar el seu web www.helipistes.com.
Tenim a Toni Elias a punt. Miquel Valls.
Doncs sí, perquè el corredor de MotoGP fa una setmaneta que va tenir un accident. Va trencar-se el fèmur, tot i la lesió. A la darrera cursa del Gran Premi de la República Txeca va quedar en 11a posició. Per parlar del seu estat de salut i del seu futur, tenim a nosaltres Jordi a Toni Elias.
Que consti que l'hem perseguit molt fins que ho hem aconseguit. Toni Elias, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs? Com va la lesió?
Bueno, ara després d'haver... complert l'objectiu de córrer a la República Txeca, pues, aquests dos primers dies després de la carrera he estat una mica tocat, d'haver-ho forçat. Però bueno, està tot bé, va avançant correctament i mica en mica espero cada vegada estar més recuperat.
Fer un 11 es considera, es considera una molt bona posició.
Bueno, en condicions normals no és bona, no?
Però en la teva sí.
En les que estava sí, sí que ho és. Estàvem, era impensable i per nosaltres en principi poder córrer era impensable, no? I després pues, acabar l'11 encara menys.
Toni, respecte al problema que hi ha actualment amb les motos, que és una mica el mateix que hi havia en Fórmula 1, que hi havia doncs, Bridgestone i Michelin, finalment sembla que Fórmula 1 es va posar d'acord i tots anaven amb els mateixos pneumàtics. Com s'arreglarà el problema dels pneumàtics de les motos?
Bueno, no ho sé, a veure com avançarà el futur, no? Però penso que de moment és bo que hi hagi les tres marques, Bridgestone, Michelin i Dunlop,
sí.
Perquè bueno, pues cada marca té l'opció de poder treballar amb qui més prepareixi, no?
Per tant, unificar una marca no seria positiu en aquest cas amb MotoGP?
No sé, potser en un futur s'acabarà fent com la Fórmula 1, no? Mm-hmm. Però de moment, almenys nosaltres estem contents d'anar amb Bridgestone i bueno, penso que ser un equip satèl·lit anar amb Bridgestone és el millor. Uh-huh. Si ets un equip oficial tant pots triar llavors Bridgestone com Michelin, però si ets un equip satèl·lit anar amb Michelin el més normal és que no t'acabin arribant gomes massa bones.
Yeah. Toni, la pregunta del millor, què passa l'any que ve?
Oh, ja m'agradaria saber-ho.
No ho saps encara? No ens pots avançar res, ni res que t'hagi arribat, o ofertes, etcètera, etcètera?
Encara no, perquè la veritat és que tot pintava bastant bé i la lesió pues, m'ha retrasat molt totes aquestes coses, no?, de futur. Però, bueno, aviam com avança tot. Ara el primer és mirar de arreglar la cama i intentar fer algun bon resultat que ens ajudi. I, bueno, espero amb alguna cosa ja, almenys per no quedar-se a peu, no? Però a veure, esperem que surti alguna cosa bastant bona.
Jo estic convençut que l'any que ve veurem a Toni Elias, amb un equip o amb un altre, però el veurem convençudíssim. Toni, per últim, des dels corredors, des dels pilots, en aquest cas, de MotoGP, ja veieu Stoner com a campió del món?
Personalment, sí.
Sí?
Per el que s'ha de veure aquest cap de setmana, es va veure el Rossi amb problemes, el Pedrosa també, i que eren els seus dos màxims rivals.
Sí.
I, bueno, pues, que estaven ja una mica lluny, no? Però aquest cap de setmana em sembla que està començant a sentenciar bastant les coses. Com continuï així, em sembla que no haurem d'esperar les últimes carreres. Ho serà abans d'hora.
Doncs ho seguirem de prop. Toni Elias, també et seguirem de prop a tu per veure com va aquesta lesió i a veure què passa l'any que ve. Gràcies per atendre els telèfons de l'On Vols Anar a Parar de Catalunya Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Toni.
Una abraçada.
Recupera't, adéu.
Gràcies, adéu.
Qui la segueix, qui la persegueix, l'aconsegueix. Mm-hmm. Que diuen, home, Antoni Elias l'havien perseguit com 4 dies seguits i era impossible,
sí,
perquè estava entrenant, però avui l'hem aconseguit, sí senyor. Jordi Tuñón, bona tarda.
Bona tarda.
On t'eres abans?
Com esteu?
On t'eres? T'han buscat? No hi eres? Anem a tirar la trucada?
No, és que m'he menjat una galeta i se m'ha quedat aquí una mica...
Ah, això també li va passar al
president Bush. Només ens passa a la gent molt important.
Ah, molt bé, molt
I
bé.
I bé, bé, us vinc a parlar de música una miqueta, perquè ahir us vam explicar doncs, quins eren els artistes, els grups que més milions de discos havien venut.
I vas causar furor,
sí,
sensació.
Sí, però clar, heu de saber que no és el mateix vendre 10.000 còpies a França que a Itàlia que a Nova Zelanda.
Ah, no?
Hi ha una cosa que és el que es diu el disc d'or.
Sí, a veure, què és el disc d'or?
El disc d'or és un disc que, ja us ho dic, no és d'or, eh?
És banyat d'or?
Sí, és banyat d'or, que et donen quan vens un número concret de còpies de teu CD, no?
Sí.
Però clar, el disc d'or és molt diferent en funció del país on les venguis.
Clar, si hi ha més gent o menys gent.
Perquè, per exemple,
Per aconseguir un disc d'or al Japó, necessites vendre 100.000 còpies.
Sí.
100.000.
Sí.
Per aconseguir un disc d'or a Mèxic, necessites vendre 10.000 còpies.
Només 10.000?
Sí.
Suposo que Mèxic deu ser per la pirateria.
Suposo.
Que està alarmantment alta.
No ho sé, però clar, tu ets, tu ets manà.
Sí.
I dius, tinc 15 discos d'or.
Clar,
això són, són 150.000 còpies.
Tampoc
estan, xato. Clar, llavors hi ha molts contrastos entre països. Per exemple, els països on amb menys còpies aconsegueixes un disc d'or. A Singapur, si vens 7.500 còpies, 7.500, tens un disc d'or.
O sigui, com diuen, per exemple, David Bisbal és número 1 a Mèxic i ha aconseguit un disc d'or.
Un disc d'or són
10.000.
10.000 còpies, clar. Clar. Els països sud-americans són els que més fàcil ho tenen per aconseguir disc d'or. Per exemple, al Brasil, 25.000 còpies, disc d'or. A Xile, 10.000. A Mèxic, 10.000. A l'Uruguai, 2.000 còpies.
Amb 2.000 còpies...
Ja amb 2.000 còpies et ve el president de la teva discogràfica a Uruguai, el senyor Osvaldo del Río,
sí,
i et dona un disc d'or.
No podríem fer una cançoneta i veure si arribem a vendre 2.000 discos?
En canvi, aquí a Europa, doncs ja pugen una mica les xifres, però no us penseu que tant. El país on més difícil és aconseguir un disc d'or és Alemanya, que n'has de vendre 100.000 còpies. 100.000 perquè et donguin un disc d'or. En canvi, Àustria, per exemple,
sí,
amb 15.000 còpies et és un disc d'or.
Carai.
I a Espanya,
sí,
n'has de vendre, fins al 2005, havies de vendre 50.000 còpies.
Sí.
50.000. Ara, a partir del 2005, un disc d'or te'l donen amb 40.000 còpies.
Mm, que hagin baixat és
però
perquè...
Però us haig de parlar de, del disco d'Uranio.
Disco d'Uranio?
I lo digo en castellano porque lo tiene Rafael.
Oh, sí. Rafael?
Dia disc d'or.
Jo soy aquel.
Hi ha disc d'or que a Catalunya te'l donen amb 40.000 còpies.
Sí.
Hi ha disc de platí que te'l donen amb 100.000. I hi ha el disc de diamant que te'l donen si vens un milió de còpies. Però una única vegada a tota la història de la música del món,
sí,
es va donar un disc d'urani. Disco d'uranio. I li va donar la discogràfica Hispavox a Rafael,
sí,
perquè va vendre del seu recopilatori un doble CD amb les seves millors cançons. Va vendre... Ho dic bé, eh? Vull dir, m'he informat i això és correcte.
Sí.
50 milions de discos.
Amb un sol àlbum?
Amb un sol àlbum.
Podríem dir que Rafael amb aquest àlbum va vendre més que el Thriller de Michael Jackson.
50 milions de discos
no
de Rafael.
Escándalo, es un escándalo. Sí.
Veient aquestes xifres, tots considerem que és una mica un escàndol.
Sí, 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 doncs realment és increïble. Clar, penseu que aquest disc d'urani correspon a 1.010 discos d'or.
I això correspon
a... Llavors, la discogràfica ha dit, si hem de fer 1.000 discos d'or...
Malament anem.
Anem malament. Ens inventem disc d'urani i li donem.
No, però podríem haver buscat una cosa menys perillosa que l'urani.
I el té.
L'únic cantant de la història a nivell mundial.
Sí, 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 sí. És aquest, el disc d'urani es va inventar per ell i no s'ha tornat a atorgar a ningú més.
És que un Rafael és Rafael.
Un disc d'urani per Rafael.
Home, suposo que deuen haver altres discos que hagin venut 50 milions de còpies,
sí,
no?
Sí, però no els hi han donat un disc d'urani.
No. Ell el té, no sabem on.
Molt interessant, Jordi Tunyón. A tercera hora tornaràs per parlar a la República Dominicana?
Sí, parlarem amb la República Dominicana.
Molt bé, Miquel Valls, després de les notícies...
Ai, després de les notícies, Jordi, Andrea Cor amb nosaltres.
I ara tenim els estudis de Catalunya Ràdio. En uns segons parlarem amb Andrea Cor. Ara ens anem a posar el dia amb les notícies de les 6 de la tarda. No marxin, ara tornem.